Ràdio La. Ràdio La. És la una.
Bona tarda. La ruta del Carrilet es consolida com una de les vies verdes més utilitzades a la demarcació de Girona durant el 2025.
Ràdio La. L'informatiu del migdia.
La ruta del Carrilet és una de les més utilitzades. De fet, és la ruta històrica on va néixer tot el projecte del Consorci de les Vies Verdes.
És el president del Consorci de les Vies Verdes de les comarques de Girona, Quim Roca, en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió. Diu que el balanç de funcionament d'aquestes vies és molt positiu i que demostra el compromís de les institucions a l'hora d'invertir en aquests espais. Perquè us en feu una idea, amb només un any hi ha hagut 170.000 usos només en aquest tram, el tram de la ruta del Carrilet. És el nostre tema d'obertura d'avui, el dia en què també anirem fins a Santa Pau, perquè allà és notícia l'incivisme.
Sap greu, perquè la majoria de gent sí que ho fa bé, però tens alguns incívics que en alguns moments determinats fan un mal ús d'aquestes àrees de contenidors, te deixen les deixalles a fora, això fa que pues, la fauna, ja no salvatge, sinó els gats, els animals...
Pues, és Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau. L'Ajuntament denuncia actituds incíviques a les àrees de contenidors. Des de l'Ajuntament esperen que legalment se'ls permeti posar càmeres de videovigilància i asseguren que seria una bona mesura per enxampar qui no recicla, qui no ho fa bé. L'Audiència de Girona ha arxivat el cas contra la treballadora investigada pel brot de Covid en una residència de Sant Joan les Fonts, en el qual van morir 7 persones. La família d'un dels usuaris finats va interposar una demanda, però el jutjat d'Olot en va decretar el sobreseïment. Ara el tribunal ha confirmat aquesta resolució i el cas ha quedat arxivat definitivament després de 5 anys d'instrucció. Els comerciants d'Olot donen la benvinguda a la primavera i tanquen la temporada d'hivern amb la botiga al carrer.
Surten més botiguers associats i no associats. O sigui que és una proposta de ciutat, és una proposta doncs, de comerç i penso que podem anar doncs, cada any doncs, dient que és un èxit també de participació.
Són paraules de Jordi Rovira, membre de l'Associació de Comerciants d'Olot. Mig centenar d'establiments han tret els seus productes a preus molt rebaixats. Una manera de renovar estoc que ja s'ha convertit en un clàssic del calendari comercial a la ciutat. I en cultura anirem cap a Sant Esteve d'en Bas perquè acollirà la 7a edició de la Fira Gegant de les comarques gironines.
Com a Ajuntament crec que hem de dir que nosaltres recolzem i creiem molt, no?, en una fira com la que es planteja, a part de que tot el que és tema cultura popular, tradicional i història del poble ens és molt important doncs, de continuar promocionant-la.
Tindrà lloc el 21 de març i coincideix amb els 40 anys dels Gegants de Sant Esteve, tota una jornada plena d'activitats amb la participació de la Faràndula de la Vall i també de Grallers. En esports, la Unió Esportiva Olot espanta el perill amb una golejada contra l'Andratx en resultat final 3-0. Rubén Henry, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista d'un partit plàcid a l'estadi municipal. El tècnic és en Roger Vidal, que parla de la importància d'aquesta victòria.
Hem tingut la sort que se'ns ha posat de cara de seguida contra aquests rivals que a vegades et venen a tancar darrere, doncs si et poses per davant de seguida tot pot semblar més fàcil, no? I bé, m'ha agradat molt més la segona part que la primera. La primera ens hem acabat encomanant del joc lent, de moltes imprecisions i la segona part estic molt satisfet.
I l'hoquei Olot allarga el moment dolç i guanya la pista del Vilafranca. Resultat final 2-5. Els olotins sumen la 5a victòria consecutiva i ja són a 6 punts del play-off descens. El tècnic, Miqui Ràfols, especialment content del resultat.
Crec que brutal perquè veníem amb baixes importants, veníem amb tres jugadors diferents de l'últim desplaçament al Covendas, davant d'una plantilla molt, molt bona, amb molts moments, amb un 4 titular que s'ha pogut veure a Hockey Lliga molts partits, i brutal la feina que hem fet, defensiva, patint els moments que toca patir.
A Catalunya, Espanya i el món, molt pendents del Pròxim Orient. L'última hora és que Israel ataca el Líban en resposta als atacs de Hezbollah i causa una trentena de morts, mentre Donald Trump admet que hi haurà més soldats morts a l'Iran i insta la Guàrdia Revolucionària a rendir-se. D'altra banda, els residents estan en alerta i els turistes atrapats pels atacs de l'Iran a l'Orient Mitjà especialment preocupats. A les últimes hores també hem sabut que arrenca el Mobile World Congress de Barcelona, convertit en tota una referència en el sector, i la meitat dels adolescents en situació de pobresa queden fora del programa de beques d'estudi. Avui també és notícia que s'avança la temporada d'al·lèrgies per les últimes tempestes, i avui també us hem d'explicar que la Unió Europea és el principal suport d'Ucraïna després de la fi de l'ajuda als Estats Units. És l'actualitat a aquesta hora a Catalunya, Espanya i el món.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Anem al temps de cara a les properes hores, Dani Ramírez.
Avui, segon dia del mes de març, que ens portarà més aviat clarianes i sol. Aprofitem-ho perquè bona part de la setmana anirà canviant el temps, ja demà mateix, i poc veurem el sol. Venen molts núvols, situació de llevant, que ens portarà algunes pluges, sobretot a partir de dijous, i, per tant, el temps serà més gris i més apagat. De moment, avui, doncs, més aviat s'imposarà el sol, matí molta humitat, bancs de boira en alguns sectors, o boirina, boira alta a la plana de Vic, boirina abundant també cap a la Selva, cap al Gironès, punts de la Garrotxa, i hem baixat a 2 graus a Vic i a Olot. Temperatura de 5 sota 0 a Vall de Núria, a 2.000 metres, a la Molina 2 sota 0, 0 graus, per exemple, a Gombrèn, 1 sota 0 a Camprodon. I destaquem temperatura mínima que també ha arribat a 1 sota 0, per exemple, a Molló, a la zona de Favert. Així doncs, un ambient una mica fred, però després de dia tornarem a estar a temperatures entre els 14-15 fins a 18 o pràcticament 19 graus. A tot això amb clarianes i sol, insistim, tot i que a la tarda hi pot haver alguns nuvolets. Demà comença a entrar vent de sud-est, de xaloc, ja al matí pot estar tapat, a la costa o prelitoral, més clarianes al Pirineu, sobretot a la Cerdanya, i pot plovisquejar, matí i tarda, a la Costa Brava, sobretot a l'Alt Empordà. També dimecres, situació semblant, tapat, especialment cap a la costa, al prelitoral, alguns plogims, poca pluja tot plegat. També pot arribar la pluja, sobretot l'Alt Empordà i la Garrotxa. El Pirineu més oriental, el Ripollès, dimecres, si neva, cap a 2.000 metres. I a partir de dijous, divendres i també la tarda, nit de dissabte, és quan més podria ploure. Podríem tenir una llevantada més de 40, 50 o 100 litres per metre quadrat, ho anirem veient, i la cota de neu aniria baixant cap a 1.500 metres. Per tant, ve un canvi de temps important a partir de dijous.
El 2026 s'obre davant nostre com una nova finestra. Una finestra plena d'oportunitats, de reptes, de futur. A Bassols Energia evolucionem, innovem, ens digitalitzem, però sense oblidar mai qui som, perquè la tecnologia és el camí, però les persones continuen sent el centre. La proximitat, l'escolta, el compromís amb el territori, això és el que ens mou. Bassols Energia. Avançar sense perdre l'essència.
La ruta del carrilet es consolida com una de les vies verdes més utilitzades a la demarcació de Girona el 2025. Ha tingut més de 170.000 usos al llarg de l'any passat, segons dades del Consorci de les Vies Verdes. El seu president, Quim Roca, ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió que es tracta d'un balanç molt positiu i que demostra el compromís de les institucions a l'hora d'invertir en aquests espais. Informa Roger Isern.
Les vies verdes arreu de la demarcació de Girona són un reclam per turistes, però també per públic local. Al llarg d'aquest darrer 2025 s'ha registrat un total de més d'1.218.000 usos, el 60% dels quals han estat a peu i el 40% restant en bicicleta. És un fet que, segons dades del Consorci de Vies Verdes, indica que hi ha més presència de desplaçaments a peu, especialment vinculats amb usos quotidians de proximitat i de rutes amb una forta integració urbana. Segons el president del mateix consorci, i Quim Roca, el balanç del 2025 és totalment positiu.
Cada any tanquem les xifres de persones que es mouen per les diferents ecovies de la xarxa del Consorci de les Vies Verdes arreu de les comarques gironines, i el balanç és molt positiu, amb aquest increment de pràcticament un 13% d'usos respecte a l'any anterior. Per tant, estem molt contents i satisfets, no, de l'ús que hi ha per part de la població local, però també de moltes persones, doncs, que ens visiten i que les utilitzen al llarg de l'any.
Pel que fa a la ruta del carrilet Nord 1, que és la que engloba els punts de la Garrotxa, es tracta d'una de les rutes preferides pels usuaris. Ha tingut més de 170.000 usos, segons han pogut recollir els comptadors encarregats de recopilar aquestes dades. Roca remarca la importància que té aquesta ruta i l'aposta que hi fan les institucions.
La ruta del carrilet és una de les més utilitzades. De fet, és la ruta històrica on va néixer tot el projecte del Consorci de les Vies Verdes, i evidentment tota la part de la comarca de la Garrotxa és molt, molt utilitzada, i per tant, doncs, ens anima a seguir en aquesta línia, i també el reconeixement a la inversió que es fa per part dels ajuntaments. Aquesta aposta per seguir ampliant quilòmetres, a la Garrotxa també, també la Diputació i tothom qui col·labora per fer-ho possible, perquè tots aquests usos cada any, doncs, vagin augmentant.
El perfil d'usuaris de les vies verdes sol ser variat, tenint present que el gran pes de protagonisme el tenen les famílies i esportistes.
Amb l'estudi socioeconòmic i de salut que vam presentar fa uns mesos, sí que hi ha, doncs, una tipologia de totes les edats, podríem dir. Depèn les èpoques, podem trobar un públic més familiar, depèn els moments, doncs, un públic més sènior, més d'esportistes.
Un dels aspectes destacats a les vies verdes de la demarcació de Girona al llarg del 2025 és l'ús a peu per part dels usuaris. Hi ha hagut un increment els caps de setmana i els vianants es concentren en gran part als trams propers a nuclis urbans, com el cas d'Olot.
A Santa Pau, l'Ajuntament denuncia actituds incíviques a les àrees de contenidors. Des de l'Ajuntament esperen que legalment se'ls permeti posar càmeres de videovigilància. Asseguren que seria una bona mesura per enxampar els qui no ho fan bé i també per fer complir amb l'ordenança municipal, Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Santa Pau lamenta actituds incíviques a algunes àrees de contenidors. En els darrers temps han notat un mal ús en algunes àrees, com la del centre cívic. Cris Capó és l'alcaldessa.
Sap greu, perquè la majoria de gent sí que ho fa bé, però tens alguns incívics que en alguns moments determinats fan un mal ús d'aquestes àrees de contenidors, te deixen les deixalles a fora, això fa que, pues, la fauna, ja no salvatge, sinó els gats, els animals, pues, baixin i ho destrossin i tinguis les àrees brutíssimes, que això és un doble esforç, no?, per la brigada, pel SIGMA, mantenir-ho net.
A Santa Pau són partidaris de col·locar càmeres de videovigilància, igual que volen altres ajuntaments. Ara estan a l'espera que aquesta proposta pugui tirar endavant. L'alcaldessa diu que mesures d'aquest tipus podrien ajudar a fer complir les normes.
Hi ha sancions en aquests casos i poder-les aplicar, però clar, ens trobem que moltes vegades no es detecta les persones que les han fetes.
I també fa una crida als veïns que no ho fan bé de fer un bon ús de les àrees de contenidors i també a reciclar més.
La gent ha d'entendre que les deixalles és una taxa que té determinada pel cost de lo que és el servei. I aquí el que hem d'entendre tots és que com més tonelades es portin a l'abocador, més puja
la taxa
pels usuaris. I per tant, jo vull fer una crida que la gent, encara que estigui cansada, que és molt important reciclar, que és important fer-ho bé, que intentem, pues, reduir la resta de les nostres cases, i així és una manera tant d'ajudar el medi ambient com de millorar la situació econòmica, de que no s'hagin de fer aquestes puges.
Des de l'Ajuntament asseguren haver-se trobat amb roba, material d'obra i fins i tot sacs de ciment. Aquesta és una problemàtica present a molts pobles de la comarca i en els darrers temps s'ha convertit en una queixa recurrent per part dels alcaldes i alcaldesses de la Garrotxa.
En clau judicial, l'Audiència de Girona ha arxivat el cas contra la treballadora investigada pel brot de Covid en una residència de Sant Joan les Fonts, en el qual hi van morir 7 persones. El brot a la residència de Sant Joan es va detectar a principis de l'agost del 2021, arran d'un cribatge que es va fer entre els professionals. El Departament de Drets Socials va detallar aleshores que havia provocat 7 defuncions i que hi havia 15 residents i 6 treballadors contagiats. El centre gestionat per la cooperativa Suara va anunciar l'obertura d'una investigació interna per determinar les causes que van provocar provocar el contagi. En paral·lel, la família d'unes de les residents finades va decidir emprendre accions legals contra una de les treballadores perquè considerava que era responsable dels fets, ja que li hauria explicat a una companya que, malgrat estar contagiada, es prendria una pastilla i aniria a treballar. El jutjat d'instrucció número 1 d'Olot va investigar el brot, però després d'obrir diligències i citar testimonis, va dictar el sobreseïment provisional del cas. Aleshores, la família va interposar un recurs a l'Audiència de Girona, però el tribunal ha ratificat la decisió del jutjat olotí i s'ha acollit a l'argumentació que va exposar. En l'escrit, els magistrats han conclòs que, un cop examinades les actuacions, no hi ha prou elements indiciaris per acordar la continuació del procediment. Entre altres raons, indiquen que els Mossos d'Esquadra, en el seu atestat, afirmen que no hi ha elements suficients que sostinguin la responsabilitat penal de la treballadora investigada. L'atestat assenyala que existeix un dubte raonable, ja que no es pot acreditar que la investigada fos l'única persona contagiada o amb símptomes que tingués contacte amb la resident que va morir. A més, l'empleada va exposar que feia més d'un any i mig que tenia tos i, per tant, podia pensar que la patia per altres motius aliens a la Covid. El tribunal també subratlla que durant els dies dels fets, el centre li va fer una PCR a la investigada i va donar negatiu. L'advocat de l'empleada ha ressaltat que l'empresa va acomiadar-la quan van passar aquests fets, però que després el jutjat social de Girona el va declarar improcedent. Per tot plegat, el cas ha quedat arxivat per decisió de l'Audiència Provincial de Girona. Els comerciants d'Olot donen la benvinguda a la primavera i tanquen la temporada d'hivern amb la botiga al carrer. Mig centenar d'establiments han tret els seus productes a preus molt rebaixats. Una manera de renovar estoc que ja s'ha convertit en un clàssic del calendari comercial a la ciutat. Des de l'Associació de Comerciants destaquen la implicació dels associats, ja que cada vegada hi ha més establiments que s'hi adhereixen. Néstor Carvajal.
S'acaba la temporada de rebaixes i per commemorar-ho els botiguers i comerciants d'Olot han sortit al carrer. La iniciativa Botiga al carrer ha sigut recolzada per més d'una cinquantena de botiguers. El membre de l'ACO, Jordi Rovira, valora la iniciativa i la seva importància.
Cada cop surten més botiguers associats i no associats. O sigui que és una proposta de ciutat, és una proposta doncs, de comerç i penso que podem anar doncs, cada any doncs, dient que és un èxit també de participació.
A més, Rovira destaca la participació de comerciants de l'extraradi de la ciutat i la localització al calendari de la iniciativa, estratègicament a final de mes, cosa que permet a la gent comprar-hi més. Rovira recorda l'objectiu principal d'aquesta proposta.
Més que res, la botiga al carrer és intentar de vendre totes les coses sobrants que hi ha doncs, d'estoc, no? Concretament hi ha altres llocs que fan fora estocs, aquí fem botiga al carrer i cada temporada, o sigui, quan acaba les rebaixes, sigui finals de febrer, finals d'agost, doncs sempre traiem la botiga al carrer. Jo penso que la gent ja ho coneix, la gent se'n recorda i esperen doncs, ben bé a venir a comprar doncs, aquest dia per acabar bé les rebaixes d'aquest any.
El membre de l'Associació de Comerciants d'Olot reconeix que no ha sigut una temporada d'hivern especialment bona i responsabilitza parcialment a la pluja i el mal temps que han tingut un impacte negatiu en les vendes.
Trobada entre docents i experts per promoure l'aprenentatge del català a través del joc. L'Hospici ha acollit una jornada que ha servit perquè docents de primària, secundària o de centres d'acollida poguessin aprendre noves formes d'ensenyar la llengua. Es tracta d'una nova iniciativa impulsada des de la Regidoria de la Llengua Catalana de l'Ajuntament d'Olot.
Docents de primària, secundària, d'escoles d'adults, de centres d'acollida, educadors socials i tot de persones lligades al món educatiu han pogut fer una trobada amb experts per impulsar tècniques d'ensenyament de la llengua catalana a través del joc. Tots plegats han quedat a l'Hospici per aprendre tècniques a càrrec de la cooperativa La Juganera, qui els han proposat diversos jocs de taula per fomentar l'expressió oral i els han ensenyat a convertir un joc en un recurs lingüístic, passant de la gramàtica teòrica a la pràctica oral. Toni Viader és membre de la cooperativa La Juganera.
De fet, hi ha uns estudis de la Universitat de Lleida que han demostrat que l'aprenentatge basat en jocs ajuda a millorar els resultats acadèmics. Nosaltres busquem el joc per fer motivador l'aprenentatge, però hi ha algunes tesis molt interessants que venen a dir l'inversa, que és justament perquè aprenem que ens agrada jugar. És a dir, és el fet d'aprendre el que fa que tinguem ganes de jugar.
La trobada ha estat promoguda per l'Ajuntament d'Olot i per la Comissió per la Llengua d'Olot i la Garrotxa. Susana Pagès és regidora de la Llengua Catalana.
Llavors, aquesta iniciativa el que volíem era donar unes eines a tots aquests docents per poder aprofitar el joc i poder així introduir el concepte de la llengua catalana i de poder fer que puguin treballar millor a les aules.
Un altre dels objectius de la trobada era posar en comú i buscar alternatives per pal·liar necessitats i mancances que els mateixos docents asseguren tenir.
Sant Esteve d'en Bas acollirà la 7a edició de la Fira Gegantera de les Comarques Gironines. Tindrà lloc el 21 de març i coincideix amb els 40 anys dels gegants de Sant Esteve. Tota una jornada plena d'activitats amb la participació de la Faràndula de la Vall i de Grallers. L'Ajuntament destaca la importància de preservar la cultura popular amb iniciatives d'aquestes característiques.
Sant Esteve d'en Bas serà l'epicentre del món geganter gironí. L'ocasió coincideix amb l'efemèride del 40 aniversari dels gegants de Sant Esteve, els quals són els primers gegants articulats de tot Catalunya. El vicepresident de la coordinadora de colles geganteres de les comarques gironines, Marc Romero, enalteix els mèrits geganters de la Vall d'en Bas per acollir la 7a Fira Gegantera gironina.
I és per això que els vostres gegants, els gegants de Sant Esteve d'en Bas, són molt més que un símbol de cartró i pedra, sinó que a més són, diguéssim, aquells símbols vius que durant 40 anys doncs han representat la terra que ens sosté, la memòria que ens guia i els pagesos que, com els que hi ha en el present però també els del passat, continuen cultivant amb estima i paciència el nostre futur. Dit això, felicitar-vos en aquest 40è aniversari dels vostres gegants.
L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, diu que la cultura popular és un dels valors importants del seu municipi. Per aquest motiu, aquesta trobada té una rellevància destacada.
Només com a Ajuntament crec que hem de dir que nosaltres recolzem i creiem molt, no?, en una fira com la que es planteja, a part de que tot el que és tema cultura popular, tradicional i història del poble ens és molt important, doncs, de continuar promocionant-la.
La fira començarà a les 9 del matí del 21 de març amb les matinades de graiers pels carrers del poble. Més tard hi haurà una taula rodona sobre les graies al món geganter i també un taller pels infants. A les 12 tindrà lloc una mostra de balls cantats de la Faràndula de la Vall d'en Bas. La presidenta de la colla de geganters i graiers d'en Bas, Anna Bach, explica què hi ha al darrere d'aquesta activitat.
Nosaltres tenim la Gina Missarax, que és una crac en aquest àmbit, i ja està a l'escola, doncs, amb diferents alumnes i amb diferents nens més enllà de l'escola, també de la Garrotxa, amb aquest cor infantil assajant alguns dels balls, però tindrem l'oportunitat de veure aquests balls, alguns d'ells cantats, i els que no seran cantats també ballats. Per tant, qui vingui a les 12 gaudirà d'una mostra de tots els balls que tenim de la Faràndula d'aquí, la Vall d'en Bas.
Per acabar el vespre hi haurà la celebració del 40è aniversari dels gegants de Sant Esteve i després el correfoc a càrrec dels Diables de l'Unyà.
L'esport a Ràdio Olot.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot espanta el perill amb una golejada contra l'Andratx. En resultat final 3-0, Rubén Henry, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista d'un partit plàcid a l'estadi municipal. Els olotins agafen aire a la classificació. El marge amb el play-out ara és de 5 punts i el descens directe queda a 10. David Planella.
Partit molt plàcid a l'estadi municipal. La Unió Esportiva Olot va derrotar l'Andratx per 3-0 i va aconseguir una victòria balsàmica. Els olotins es refan de la derrota en el duel gironí de la setmana passada, reprenen la bona ratxa i el que és més important, s'allunyen de la zona baixa. Deixen l'Andratx a 11 punts, queden a 10 del descens directe i posen 5 punts de distància amb el play-out. El tècnic de l'Olot és Roger Vidal.
Hem tingut la sort que se'ns ha posat de cara de seguida contra aquests rivals que a vegades et venen a tancar darrere, doncs si et poses per davant de seguida tot pot semblar més fàcil, no? I bé, m'ha agradat molt més la segona part que la primera. La primera ens hem acabat encomanant del joc lent, de moltes imprecisions, i a la segona part estic molt satisfet.
El gran protagonista del partit va ser Rubén Henry. El davanter badaloní va obrir la llauna ben aviat, al minut 2, quan va endreçar al fons de la xarxa una pilota a l'àrea petita que havia posat Mafeo amb una rematada de córner al segon pal. Aquest gol tan matiner va marcar el partit. L'Olot va jugar amb comoditat davant d'un Andratx inofensiu que amb prou feines es va acostar en perill a l'àrea de Pol Ballester. Al minut 19, Henry es va inventar un golaç amb un gran control i una definició perfecta, i va fer el 2-0. L'Olot va acabar la primera meitat gestionant el marcador i a la segona el va ampliar. Mafeo, amb un xut espectacular al travesser, i Martí Soler, amb una rematada de cap que va sortir a fora, van estar a punt de marcar el tercer. Aquest honor, però, estava reservat per Rubén Henry, que ahir havia de marcar un hat-trick, el primer hat-trick, amb la samarreta olotina. El davanter va aprofitar el refús d'un xut al pal de Pau Salvans i va arrodonir la victòria.
La veritat que no m'ho crec. Feia temps que no ficava 3 gols i la veritat que contentíssim, sobretot amb l'imatge que ha donat l'equip i res, feliç i a disfrutar-ho amb la família.
Amb el 3-0 contra l'Andratx, l'Olot continua invicta a casa després de 13 jornades en què ha sumat 6 victòries i 7 empats. L'equip de Roger Vidal redreça el rumb i es torna a situar a mitja taula, tant a prop del play-off com del play-out. Les dues promocions són a 5 punts.
Clar que és molt atractiu mirar el Reus, però també tenim el València allà. Sí que cada cop hi ha més forat amb el descens directe, aquest el tenim molt lluny, i a la zona de play-out, si nosaltres sumem, no ens hi posarem, i si ens hi poséssim no seria molt pitjor el play-out. Llavors, bueno, penso que hem de seguir i quan quedin menys jornades, no? Estic convençut que hi haurà un moment que serà una cosa o altra, però si continuem sumant-ho de sobte ho deixarem lluny.
Diumenge que ve, a 2:15 del migdia, els olotins jugaran a l'Olímpic contra un Terrassa que ara és un rival directe, perquè només té un punt més a la classificació.
I l'hoquei Olot allarga el moment dolç i guanya la pista del Vilafranca per 2-5. Els olotins sumen la 5a victòria consecutiva i ja són a 6 punts del play-off descens. En un duel marcat per la gran defensa dels de Miquel Ràfols, els garrotxins van ser capaços d'aixecar-se dues vegades, on van anar per darrere del marcador i acabar golejant el segon classificat de la Lliga. Un 2026 que per l'hoquei Olot de moment és perfecte, 15 punts de 15 possibles.
En estat de gràcia es mostra l'hoquei Olot en el que portem de 2026. Pràcticament semblava inimaginable superar el repte que va aconseguir el conjunt olotí la setmana passada quan va guanyar el líder invicte de la categoria, l'Igualada B. Però en aquest hoquei Olot sempre hi ha alguna carta amagada i aquest dissabte al vespre va aparèixer a la pista del Club Patí Vilafranca. Fins abans del duel, segon classificat de la Lliga i només havent encaixat una derrota a casa en 7 partits disputats. L'hoquei Olot sabia a on anava i ho va demostrar fent una bona primera meitat. Roger Martí va marcar de penal pels locals al 8:30 de partit i al cap de menys de 3 minuts Tomàs Mercè empatava marcant el que era el seu primer gol aquesta temporada. En poques ocasions i boles al pal per cada banda s'arribaria al descans. L'entrenador de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Crec que brutal perquè veníem amb baixes importants, veníem amb 3 jugadors diferents de l'últim desplaçament al Covendas, davant d'una plantilla molt molt bona, amb molts moments, amb un 4 titular que s'ha pogut veure a Hockey Lliga molts partits, i brutal la feina que hem fet, defensiva, patint els moments que toca patir.
A la represa, gols a dos, especialment per un hoquei Olot que va veure, això sí, abans, com Arnau Ribas marcava el 2-1 al tram inicial de segona part i David Carles responia al cap de 2 minuts amb el 2-2 després d'un xut llunyà. Un empat que seguiria el marcador fins gairebé a la recta final. A 6 minuts per acabar el partit, arribava la desena falta del Club Patí Vilafranca i el mateix David Carles transformava en qualitat la falta directa per aconseguir el 2-3. A partir de llavors, atac i gol dels locals que veurien com els olotins sentenciaven el contraatac amb gols de Marc Prat i Eniel Mangas pràcticament consecutius. Un partit que l'hoquei Olot acabaria amb inferioritat per la targeta blava a Marc Prat.
Al final crec que a mesura que va avançar la temporada, doncs també tothom es va posar més a to, començant per mi i continuant pels jugadors. Crec que al final les dinàmiques són això, és la dinàmica, és la confiança que tens en tu mateix, la confiança que tens de que les coses les pots aixecar. Quan la dinàmica és negativa, tot ho veus complicat, tot et sembla que et costarà molt. Quan estàs en una dinàmica positiva, doncs al revés.
Amb aquesta victòria, l'hoquei Olot suma 15 punts de 15 possibles aquest 2026. Ha guanyat en pistes com les del Girona Club Hoquei, Club Patinal Alcobendes i Club Patí Vilafranca, rival que en aquest cas el conjunt garrotxí mai havia guanyat en els 5 precedents anteriors al partit de dissabte. Els de Miquel Ràfols sumen 20 punts, són a 11 al descens i a 6 del play-off descens que precisament marca el Club Patí Vilafranca. El proper compromís dels olotins serà dissabte a la Josep Jou, on rebrà el Vendrell a partir de 7:45 del vespre.
I avui tenim contraportada la llibreria Isop estrena nou local molt més visible al carrer de Sant Rafel. Enrere queda el de la plaça del Mig, que ha vist néixer el projecte en un moment delicat pels llibres de paper. Des de la llibreria asseguren que el nou emplaçament els permetrà reforçar el seu compromís amb la lectura i la cultura, organitzant les activitats que els han portat fins aquí. Aquest cap de setmana s'ha fet la inauguració oficial de les noves instal·lacions.
Volum important de públic en la inauguració del nou local de la llibreria Isop. El carrer s'ha omplert amb una cercavila que ha portat els participants des de l'antic local al nou emplaçament, situat entre el carrer Sant Rafel i la plaça 1 d'Octubre. Hi ha hagut quines tant pels més petits com pels més experts en la lectura i ambientació musical. La copropietària de la llibreria, Agatha Los Santos, diu que veure tanta gent el s'omple d'esperança en temps no tan positius pels llibres de paper.
Mira, i nosaltres diem que això és un dia que ens omple d'esperança, no? Perquè que tanta gent estigui volcada en una celebració de la cultura, de la lletra escrita, de la imaginació, del pensament, de la reflexió, és genial per contrarrestar altres notícies menys alegres que ens arriben, no?
Los Santos reconeix que, tot i agradar-li la plaça del mig, el carrer Sant Rafel està més ben situat i creu que era un canvi necessari per convidar els vianants a entrar a la llibreria.
És veritat que és un lloc que no és de passeig, no? No propicia el fet d'entrar i per casualitat veus la llibreria, entres, no?, i bades una estona. I en canvi, aquí en el carrer Sant Rafel realment és un lloc de passejar, de badar, i volíem aconseguir atreure aquest olotí o aquest visitant que encara no sabia que existíem.
Des de la llibreria ISOP asseguren que no canviarà l'esperit fundacional de l'establiment. Per tant, continuaran generant activitats i clubs de lectura com fins ara, fent créixer la comunitat lectora.
Ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Gràcies per seguir-nos. De seguida al Tercer Temps amb en David Planella.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.